Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. El secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, representant el Papa Francesc a la signatura de l'acord de pau entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC, dilluns passat a la nit, va presidir davant de la tomba de Sant Pere Claver a l'església principal de la ciutat de Cartagena de Índies una celebració de la paraula interreligiosa oberta a tots els participants en l'històric esdeveniment, entre els quals hi havia una delegació de la comunitat de Sant Egidi que ha tingut un paper molt important en les negociacions aquests últims 4 anys. És un exemple bonic, aquest, de la celebració de la paraula interreligiosa, perquè demostra que en la pluralitat del món el fet religiós té un pes important. Avui parlarem de la trobada internacional per la pau celebrada la setmana passada a Assís. La reviurem amb Joan Planes, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Tindrem també el testimoni del creient de la setmana. Serà Guillem Fiol, musulmà i president de l'Associació Catalana d'Estudis Islàmics. Això i una miqueta més, fins a 11:45, amb el Toni Huguet a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, les religions al servei de la pau.
Assís, la ciutat de Sant Francesc, acollia entre el diumenge 18 i el dimarts 20 de setembre una nova edició de la Trobada Internacional per la Pau. És la posada en escena, per dir-ho així, de l'esperit d'Assís, aquell carisma que va imprimir en el món Joan Pau II ara fa tot just 30 anys. Doncs 3 dècades després d'aquella primera convocatòria del Papa polonès, s'ha viscut un signe d'esperança en aquesta ciutat italiana. Avui el volem compartir amb un representant de l'entitat que organitza any rere any aquesta experiència, la comunitat de Sant Egidi. Ens acompanya els propers minuts Joan Planes, responsable del Servei d'Amics del Carrer de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Joan Planes, bona nit, benvingut.
Bona nit, Ignasi.
Moltes felicitats, primer de tot, a la comunitat de Sant Egidi per la gran feina que fa i particularment pel que fa amb la Trobada Internacional per la Pau. Què destacaria, sobretot, pel que són aquests signes d'esperança en un món tan convuls, del que ha estat aquest any en la trobada?
Primer de tot, moltes gràcies, Ignasi, per convidar-me a poder parlar d'aquesta gran trobada. I com deies, jo ressaltaria sobretot aquesta imatge, aquesta, diria jo, icona moderna, que vindria a ser com una estètica del diàleg. I al mateix temps vindria a ser aquesta síntesi que vol representar aquesta trobada que any rere any, com venia recordant, doncs posa de manifest, més que mai, podríem entendre aquest any, jo ressaltaria la unió íntima que tindria el fons de la religió, de cada una de les religions, el lligam, el vincle que té amb el do de la pau, amb el treball per la pau. Mai com aquest any podríem dir que s'ha pogut veure i que posa de manifest doncs, aquesta intuïció, aquesta profecia que va tenir aquell històric 27 d'octubre Joan Pau II. Sant Joan Pau II, ja podem dir ara.
Set de pau, religions i cultures en diàleg. El lema una mica ho diu tot, ja. En aquest món tenim més set de pau que mai.
Justament. El títol no és per descomptat, sinó que en aquesta trobada, i miraré de ser sintètic, doncs es van posar de manifest, van venir tantes veus de tantes ciutats del món, de tants països, doncs colpits per la violència, colpits per la guerra. Per exemple, per posar un cas concret, en la cerimònia de clausura, els bisbes i ortodoxes van ensenyar una fotografia on apareixien els bisbes Marc Gregorius i Paul Yazighi, que eren bisbes. Per exemple, el Marc Gregorius va estar present aquell històric 86, bisbe d'Alep, Alep, ciutat patrimoni de la humanitat, ciutat que representava doncs, la convivència entre cristians, musulmans i jueus, on doncs, l'any 2013 ell i l'altre bisbe van ser segrestats anant amb un comboi doncs, d'ajuda humanitària, i des d'aleshores no se'n sap res. Quan van ser persones doncs, estimades, amics de la comunitat, amics d'aquest gran moviment, que creien en, aquesta, en aquest diàleg, creien en la pau de les religions. No? Tant és així com tantes altres històries. No? Doncs, per exemple, el gran imam de la mesquita de Lahore, del Pakistan, tants crits que venien també doncs, de Síria, de Nigèria, etc etc.
Per tant, tenim un fet que és el d'aterrar en la realitat del moment present. No és només compartir paraules boniques a favor de la pau, sinó també presentar rostres concrets d'absència de pau i assumir un compromís comú, que això és una mica el que anaven dient molts dels més de 400 líders religiosos i creients de totes les religions presents a Assís.
Sí, en aquell moment, ja el 86, ens trobàvem en un context de dos grans blocs separats, un món fragmentat, i aquella trobada profètica podia semblar, de fet, va ser criticada per alguns sectors com una pur pessebre franciscà, si es vol dir d'aquesta manera, com una posada en escena bonica, com una extravagància santa del genial Joan Pau II, però amb el temps s'ha vist que aquella intuïció doncs, ha anat madurant, ha anat caminant i ha donat tants fruits de pau, per altra banda. Vull dir, vosaltres sabeu, o no ho sabeu, però això no ens cansem mai de repetir-ho. La pau de Moçambic, signada a la seu de la comunitat l'any 92, 4 d'octubre, és fruit d'una demanda d'un bisbe de Moçambic que va venir a aquestes trobades. A partir d'allà es comença un itinerari de diàleg. També doncs a la taula d'Algèria de Roma són uns musulmans, que això és molt bonic, venen a la trobada internacional per la pau i demanen a una comunitat cristiana si poden ajudar en el seu conflicte. A partir d'aquí surten tants camins, itineraris doncs, de diàleg. No? Voldria ressaltar també la trobada amb tants líders humanistes, tantes persones doncs no creients, o no ens agrada tant dir no creients, perquè també creuen en algú, doncs humanistes, pensadors, sociòlegs, per dir-ne un, Zygmunt Bauman, que s'ha afegit en aquest itinerari des de fa 3 anys, amb una gran sintonia, perquè és imprescindible, avui en dia, doncs dialogar amb tothom. No és només un treball exclusiu de les religions.
Avui ens acompanya Joan Planes, responsable del Servei d'Amics del Carrer de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Estem revivint la trobada internacional per la pau. Homes i religions ha tingut diferents noms. El papa Francesc, que era present en l'últim dia a la clausura, deia que no existeix la Guerra Santa i que només la pau consola els pobres davant el silenci preocupant de la indiferència. Va ser una mica clau aquesta reflexió, però també van ser importants les paraules del patriarca de Constantinople, Bartomeu I, dient que hem de ser capaços de preguntar-nos on ens hem equivocat, com hem alimentat l'integrisme i la violència, de vegades, paraules que feien seves també musulmans, jueus i altres creients. Aquesta cloenda potser va ser una mica la síntesi de tot. Recordem que habitualment en aquestes trobades cadascú prega per separat i després hi ha una confluència en un acte final.
Efectivament. Sempre, com es va dir des de l'inici, es prega un al costat de l'altre, sense sincretismes, i, com deies, aquesta clausura final, aquest any va ser, doncs, també vam haver el gran do de la visita de l'acompanyament, doncs, el Sant Pare, on va tenir un discurs, com deies, molt, amb un esperit molt ecumènic, amb una actitud molt humil, una actitud molt concentrada, que fa impressió d'aquest papa, com es concentra en aquests moments, i també unes paraules dures, dures en el sentit de, doncs, que ens demana a tots, com va dir Joan Pau II també, que el do de la pau no és una cantera oberta a tothom, no és una cantera només oberta doncs, a polítics, especialistes, savis, sinó que és una responsabilitat que ho diu en el seu discurs, convido tothom a llegir-se el que és preciós, que és un camí d'embrutar-se tots les mans i de practicar aquest art del diàleg. En aquest sentit, va ser molt maco la seva amistat que té amb el patriarca Bartolomeu, en el qual va recordar en el seu discurs que ell va anar junt amb ell a Lesbos i va veure aquells ulls d'aquelles persones ferides per la guerra, no? I això, doncs, ens apropa, en el sentit, a la comunitat de Sant Egidi, ho vivim molt així, de l'encontre amb l'altre, l'encontre amb la perifèria, que ve a dir, ve a ser aquest embrutar-se les mans, i aquesta responsabilitat que tenim tots com a ciutadans.
Paraules també que encara revivim ara uns moments, la del rabí jueu de Buenos Aires, Abraham Skorka, que va dir: totes les trobades per la pau són importants, tots els esforços que es fan per enfatitzar el concepte de pau són molt importants i és un gran ensenyament i un gran missatge per a tots. Estic molt content, molt alegre, i tots fem testimoni de la rellevància d'aquesta activitat. Bé, com aquestes podríem reviure moltes paraules. Suposo que la trobada va tenir la seva dinàmica habitual, no?, amb diferents fòrums de diàleg,
sí,
entre diumenge i dimarts.
Sí, van haver-hi 29 panels en els tres blocs diferents, on es tocaven tot tipus de temàtiques, que cada cop més, com deia, jo he pogut assistir-ne a vàries. És bonic veure com, venint de tradicions diferents, venint de realitats diferents, cada cop més es veu un clima d'amistat, de sincera amistat, que realment colpeix veure com cada cop més hi ha una sintonia. Per dir-ne una, Kulkarni, que és un intel·lectual hindú, fa una síntesi del Laudato Si del Papa Francesc des d'una perspectiva de la fe hindú, però que és preciós perquè, en el fons, emmarca aquesta idea de la casa comú que tots hem de cuidar. Tantes altres realitats. També voldria ressaltar això que deies abans de la comunitat musulmana, com també fa un cop fora la taula dient no a la guerra, dient mai utilitzar el nom de Déu per fer una guerra. No hi ha guerra santa, no? Queda resumit, només la pau és santa.
Sí, sí, ho va dir el Papa, però efectivament és molt important que ho diguin
amb grans figures teològiques. O sigui, el gran imam al-Tayeb de la facultat de l'Azhar, d'Egipte, o sigui, són autoritats eclesials del nivell teològic que doncs estan embrutant-se les mans o mullant-se, jugant-se molts cops també doncs les seves paraules, però perquè el món musulmà també hi està treballant amb això.
Avui ens hem centrat en la trobada internacional per la pau en l'esperit d'Assís, aquesta ciutat de Sant Francesc. Com deia Joan Planes, no volem fer una icona de pessebre franciscana utòpica, sinó un autèntic compromís per la pau d'aquest esperit i d'aquesta ciutat d'Assís. Un altre dia parlarem més en profunditat de la comunitat de Sant Egidi, que recordem que és un col·lectiu catòlic, però amb gran compromís per la pau i pel diàleg interreligiós, fundat per Andrea Riccardi, i que, per cert, ha fet molt també per la pau a Colòmbia, que també un altre dia comentarem.
Sí,
entre
en aquest
altres
sentit,
coses.
Estem contents perquè dues coses. Primer de tot, veure que aquestes trobades per la pau, i en aquest sentit, la firma de pau a Colòmbia és un fet que ens dona a entendre que sí, que la pau és possible i que, que la vida dona sorpreses. I per altra banda, també dir, com deies ara, que la comunitat de Sant Egidi vol viure, vol ser responsable també a les nostres ciutats, i el dinar de Nadal, com molts coneixeu, és un moment on podem veure aquesta realitat d'un món diferent és possible, on convivim amb un dinar tot de persones ben diferents. I també, per últim, acabo dir que un cop al mes, els tercers dijous de cada mes, fem una pregària per la pau, anomenant cada un dels llocs del món on hi ha un episodi de violència, on hi ha una guerra, un conflicte obert, per no perdre doncs aquest esperit d'Assís que no volem, per obrir els horitzons també i tenir els ulls oberts al món i pregar per la pau.
Això, bàsicament, des de la Basílica del Sant Just i Pastor de Barcelona, el Barri Gòtic, però també en altres llocs de Catalunya sabem que hi ha diàleg i compromís per la pau. Gràcies, Joan Planes, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona nit, bon diàleg interreligiós i fins una altra.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Ignasi.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Qibla, Islam, prové del verb akbala, un verb reflexiu que vol dir arribar a un lloc o dirigir-se.
Qibla és la direcció final a una destinació. Ens dirigim a la Meca, un lloc històric de l'Islam, i el mateix és el centre de gravetat de tots els cors dels creients. Pels musulmans, aquell lloc els acull i alhora se'ls dirigeix. A més, és una ordre corànica emesa al profeta Muhammad. Els musulmans van acabar per dirigir les seves oracions, peregrinació i el moment del sacrifici dels animals. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
I entrem ja en el testimoni del creient de la setmana. Avui ens visita Guillem Fiol. Ell és educador social, musulmà, des dels 18 anys, i president de l'Associació Catalana d'Estudis Islàmics, un grup d'estudi que té ponts amb la societat catalana, precisament perquè són tots ells musulmans catalans. Senyor Guillem Fiol, bona nit, benvingut a Ràdio Estel, a l'Espai Temps de Diàleg.
Hola, bona nit, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Vostè com està?
Jo bé, gràcies a Déu també, doncs content d'estar amb vosaltres en primer lloc i de compartir aquests moments amb d'altres creients, com és el vostre cas.
I tant que sí, segur que entre els oients hi ha també creients diferents i potser molts no creients també. Senyor Guillem Fiol, vostè com viu la seva fe, la seva creença musulmana?
Sí, fa ja 30 anys doncs, que vaig descobrir el camí de l'Islam a partir de la meva creença prèvia, i ho visc com una plenitud en tots els aspectes de la meva vida de relació amb Déu, de relació amb el Creador. Ser musulmà, i això vol dir la paraula musulmà i el terme islam, vol dir submissió. Submissió a què? A la voluntat de Déu que es va construint dintre de la nostra vida, al llarg de tots els aspectes, la vida en família, la vida professional, la vida col·lectiva, el treball, el negoci, i tenir present que és allò que demana Déu de tots nosaltres en cadascun d'aquests moments, perquè tenim per això una guia. Tenim una guia que és la nostra constitució humana i social, la darrera revelació, l'Alcorà, que és la nostra llum en el dia a dia, i el qui va ser l'exemple viu d'aquesta... L'encarnació viva en la seva conducta i en el seu quefer, que va ser la vida del profeta Muhammad, la pau sigui amb ell, conegut aquí com a Mahoma. Ell ens va donar l'exemple i la concreció del que és el missatge diví de l'Alcorà en cadascun dels aspectes de la vida, des del matí quan ens llevem i ens posem la roba, a què dia i com recordar Déu abans de menjar, quan acabem de menjar, quan sortim i entrem a la casa, quan agafem el transport també, quan comencem un viatge, és a dir, tots els aspectes de la vida. I ens ho van ensenyant d'una forma molt, molt concreta. Ens ho van ensenyar d'una forma molt concreta mentre al llarg de 23 anys anava rebent aquesta revelació a través de l'Àngel Gabriel. I al seu torn, això ho va transmetre a una comunitat amplíssima de milers de persones.
De fet, la fe musulmana és una fe abrahàmica, té aquest tronc comú, i creiem en un mateix Déu creador, els musulmans, els cristians, els jueus.
Efectivament. Creiem en el Déu creador que ha fet totes les coses i que ha enviat els profetes a tots els pobles de la humanitat. Nosaltres creiem que el segell de la profecia és el profeta Muhammad i l'Alcorà, però que prèviament és el Déu que va enviar Noé, que va enviar Abraham, que va enviar Moisès, que va enviar Jesús. Evidentment, doncs, no només sabem que hi ha el nostre darrer llibre revelat, sinó que prèviament, entre els més importants, els més destacats, són la Torà, que va rebre Moisès, i l'Evangeli de Jesús. És a dir que, òbviament, tenim aquest pont en comú, perquè el nostre Déu, com diu l'Alcorà, referint-se al profeta cap als cristians, el nostre Déu i el vostre Déu és un sol Déu. Uh-huh.
Per tant, Guillem Fiol té 46... 30... Perdó, quants anys té?
Ja, al novembre en faig 50.
Al novembre en fa 50, per tant, és que he fet el càlcul dels 18 anys fins
sí,
a...
Sí, és més de 30
anys de musulmà. Com viu aquesta fe de l'islam en la seva vida. De fet, ja Guillem Fiola ens ha donat alguna pinzellada, no? Quan es lleva al matí, quan busca la intimitat amb el Déu creador i misericordiós. Com pensa que la pot aplicar a la seva vida, en el seu treball com a educador, moltes vegades a les nits, ens ha dit, sí, i en altres moments, sí. També, a la família.
Doncs, efectivament. Doncs, en la meva feina, doncs, intentant transmetre tot allò que de valors positius ja intrínsec en la naturalesa de l'home i que em connecta doncs amb els nois amb els quals treballo. Són nois que són que estan en diverses problemàtiques dificultoses de caràcter familiar i social i en la difícil etapa de l'adolescència. Davant del repte que origina el dia a dia en la feina, doncs jo m'encomano a Déu no només per anar fent les tasques habituals, sinó per ensenyar-los un exemple de vida que estigui inspirat en allò que és l'home sotmès a la voluntat de Déu, no? Al llarg del dia hi ha concretant hi ha un vincle molt important amb Déu. Un és el record constant i un altre són, diguem-ne, cinc moments que és sabut que caracteritzen la vida del musulmà com a tant, que són les cinc oracions diàries, no? Ho remarco això perquè, de fet, és el primer pilar i el més fonamental de la vida del musulmà, i són cinc aturades que fem segons els moments de la creació, a la matinada, al migdia, a la tarda, al vespre, a la posta de sol, a la nit, i que, segons els ritmes que ha posat Déu a la creació, ens fa deixar totes les coses de tot allò que ens distreu de la mundanitat i centrar-nos mentalment, anímicament i fins i tot corporalment, adreçar-nos cap al temple, la casa que va construir Abraham amb Ismael a la Meca. Ens adrecem físicament cap allà i ens postrem davant de Déu doncs, per afermar-nos en aquest vincle que hi tenim. Remarco molt aquests cinc moments del dia perquè realment són els que, enmig de les distraccions i les dificultats de la vida quotidiana, retornen cap a l'origen, cap a Déu, que l'origen al final també és el retorn final, ja que tornarem a ell el dia de la resurrecció.
I després el divendres, que és el dia sagrat per als musulmans, vostè el viu de manera més intensa, més amb la pregària setmanal.
Efectivament. És a dir, les cinc pregàries de què parlava abans, sempre que sigui possible, és molt millor fer-les en comunitat que no pas fer-les sol. I per aquest motiu intento freqüentar una mesquita que hi ha a prop de casa meva, al meu barri. Ara, és especialment important la pregària del divendres al migdia. Allà, doncs, s'hi fa una locució, l'imam, el dirigent de la comunitat, fa una locució sobre algun tema concret. I, a més, és la festa setmanal perquè en aquest dia, un divendres, va ser el dia en què el Senyor va insuflar una part d'un esperit seu i va crear el nostre pare, Adam. I llavors, doncs, és per això que és el divendres que ens reunim, li diem als musulmans, dia del Jumu'ah. Jumu'ah, precisament, vol dir de la congregació, de la seva importància.
Avui el creient de la setmana és Guillem Fiol, musulmà, educador social i president de l'Associació Catalana d'Estudis Islàmics. La veritat és que ens quedem amb ganes de parlar-ne més. Un altre dia serà i parlarem més àmpliament d'aquesta entitat, d'aquesta Associació Catalana d'Estudis Islàmics. Per cert, vostè, quan es va fer musulmà, venia de la no creença?
No, jo tinc una formació de catòlica i, de fet, doncs, a la meva adolescència vaig ser catòlic practicant. A vegades em pregunten una pregunta que no és certa, que té... Per què et vas fer musulmà? O sigui, com si hi hagués, diguem-ne, com el traspàs d'una mena de pont entre dos rius, o entre dues ribes d'un... les dues ribes d'un riu... Jo no ho vaig viure així i no ho visc així. És a dir, des de la meva primera etapa com a cristià, vaig viure i visc l'islam com una plenitud d'allò que vaig viure en la meva primera...
Va ser com una evolució i no tant una confrontació d'una religió o un pas d'una religió amb l'altra, no?
No. I visc aquesta plenitud en un sentit etimològic de religió, eh? A vegades us dic això, què vol dir religió? Ve del llatí religare.
Sí.
Religare... tots els aspectes de la vida. En aquesta plenitud és com visc l'islam i en aquesta plenitud és com visc en aquesta dimensió Jesús, que per mi, evidentment, és un referent molt important.
Bé, una última qüestió abans d'escoltar el tema musical de la setmana, que té a veure, lògicament, avui amb l'Islam, perquè ens el tria el mateix convidat. Ara el presentarem, però només una pregunta sobre el diàleg interreligiós i sobre la pau. Com entén vostè el diàleg interreligiós i què diu quan li pregunten l'Islam és una religió de pau? Les dues coses li pregunto alhora.
Sí, 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 sí. L'Islam és una religió de pau en el sentit que adreça l'home cap a la veritat. I des de la veritat s'assoleix la pau. La pau no és només l'absència de conflicte, sinó que és la construcció en comú d'un bé. Amb la comunitat dels que són musulmans i amb els que no, perquè l'home musulmà, l'ésser humà, s'insereix dins de la societat procurant de portar el seu bé, que li indica el camí de l'Islam, no només cap als musulmans, sinó cap a aquells que els envolten, i molt destacadament cap a la gent de l'Escriptura, és a dir, els que han rebut l'Escriptura abans que nosaltres, jueus i cristians, i dintre d'aquest grup, molt particularment els cristians. No? Uh-huh. Hi ha situacions que seria difícil ara de detallar en el món actual, en què es posa, sempre que hi ha els poders del que Jesús anomenava el príncep d'aquest món, que intenta posar una barrera entre musulmans i cristians, de cristians i musulmans, fent una situació d'incompatibilitat i confrontació que no és tal. La confrontació més aviat ve dels poders que depenen del príncep d'aquest món. Ja sabem qui és.
Sí, d'aquesta mundanitat que de vegades utilitza l'Islam, mm-hmm. com en altres èpoques s'ha utilitzat el cristianisme o altres religions, mm-hmm. per fer el mal i per matar i per imposar-se sobre l'altre. Potser els musulmans us heu de dir els uns als altres, aquest no és el camí, no?
No, ja ens ho diem. Ja ens ho diem. El que, malauradament, és clar, evidentment, doncs, el que la destrucció, la mort, la sang, és el que crida l'atenció. Això és fruit d'una misèria espiritual que a vegades s'expressa d'una altra manera, que és el que podríem anomenar el laïcisme, el materialisme, la vida sense Déu. De vegades aquesta vida sense Déu porta una altra expressió, que és aquesta més terrorífica i d'aparença sanguinària, però que en el fons és el mateix problema, que és la manca de la vida espiritual i de la connexió amb Déu, no? i de l'oblit o de la ignorància de l'exemple del profeta.
Bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Guillem Fiol, musulmà, president de l'Associació Catalana d'Estudis Islàmics. I ràpidament, ara escoltarem la cançó. Presenti'ns-la, és una cançó de reverència al profeta Mahoma, podem dir-ho així.
Sí, sí, sí. És una, el cantant que la canta, Maher Zain, és d'origen libanès, és un cantant suec, i ha fet aquesta cançó traduïda en moltes llengües, molt bonica, que es repeteix una vegada i altra sobre el profeta, ja habib Allah, ja estimat de Déu. És una cançó d'amor al profeta.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Gràcies, Guillem Fiol, i fins una altra. Bona nit.
A tu, bona nit.
Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka, ya Rasul, salam alayka, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, ya Nabi, salam alayka, ya Rasul, salam.
Temps de diàleg, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
fins aquí el programa d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet, el Joan Trias i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
Temps de diàleg amb Ignasi Miranda.